camins.
Si la vida molts cops és complicada, que els hi diguin els amics de JunsperCat, imagineu el patiment que suposa per tantes persones que l'han de viure sense llar. Gairebé 5.000 només a Barcelona, segons la Fundació Arrels. Però n'hi ha esperança. De la mateixa manera que els camins de la vida et porten molt a baix, amb ajuda i amb voluntat, es pot redreçar.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Bona vesprada d'aquest dimarts 14 de setembre del 2021. Gràcies per triar-nos, gràcies per fer-nos costat. Ens setem aquí el vespre radiofònic més social i espiritual de Catalunya. La vesprada, camins, anàlisi, entreteniment i sobretot històries. Aquí tindrem persones que ens explicaran històries, ja ho sabeu, i és el cas del nostre convidat d'avui. Entrevistarem Rafa Vilalta, una persona que ha viscut molts anys al carrer, una persona sense sostre, però que va poder sortir d'aquest sotrac enorme i que, a més, s'ha convertit en un TikToker d'èxit. Ens ho explicarà en uns minuts. Per cert, que tenim una pregunta al respecte al nostre compte de Twitter al programa, que és @caminsestel. La pregunta que us fem avui és: creieu que les entitats fan tot el que poden per ajudar al sense sostre? Aquesta és la pregunta. Allà hi trobareu diferents opcions i també podeu dir-hi la vostra. Us volem escoltar i us volem llegir, sobretot. A més, estrenem secció avui amb Verònica García Morales, en la que socialitzarem i parlarem de tots nosaltres i del que passa al món com a societat, evidentment, i terminarem aquesta hora de ràdio fent una ullada a l'actualitat de l'economia. La pela, la mano que mece la cuna, amb Salvador Aragonès i el seu renovat Economia en Valors. Us preocupa una mica el vostre salari, que darrerament és una mica just, com el de tanta gent? Doncs li preguntarem a tot un expert en aquesta secció a veure si ens dona bones notícies. No tinc masses esperances. Doncs vinga, amb tot plegat, ens hi posem.
Rafa Sanahuja.
Camins.
Ràdio Estel.
Explicant històries.
Passeu, passeu, de les tristors en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú.
Rafa Vilalta, benvingut a Ràdio Estel.
Hola, bona nit.
Bona nit, gràcies per convidar-me. De Rafa a Rafa va la cosa, eh? La nostra audiència no voliu Rafas, doncs dos tazas, directament. Escolta, has estat durant molts anys, molt temps, una persona sense llar.
Sí.
Has viscut al carrer. Pensant en la gent que pateix aquest drama, no ens enganyem, sí, és un drama. Abans t'estava escoltant, perquè estaves fent un TikTok, després parlarem de la teva vessant de TikTok, sí, en directe. Estaves fent un TikTok en directe i estaves dient: escolta, jo explico la meva història sense por, no tinc res a amagar, el que he fet ho he fet. Doncs això està molt bé i volem conèixer una mica la teva història, però et vull fer la primera pregunta. Com s'aconsegueix sortir del carrer?
Bueno, doncs mira, jo crec que és com un miracle.
Un miracle?
Sí. A Barcelona és com un miracle perquè, vull dir, Serveis Socials no està preparat per atendre tantes persones com hi ha al carrer. Uh-huh. Vull dir, no estan preparats i mani qui mani, doncs no ho gestionen com ho haurien de gestionar. I en el meu cas, doncs jo crec que va ser un miracle, perquè jo cada dia veia la mort. Vull dir, ja t'ho puc dir, que cada dia que m'aixecava d'un caixer o d'un fos, doncs no entenia com podia haver sobreviscut. I, bueno, havia una noia que cantava la missa a l'Església del Pi, que es diu Eli.
Sí, aquí a Barcelona.
Aquí a Barcelona, sí. Jo en aquella època feia la meva vida a la plaça Reial.
Rafa?
Sí.
Les coses del directe, el qual ens encanta aquí a la ràdio.
S'ha d'anar ràpid.
Saps què passa? No, s'ha d'anar ràpid, però tenim una mica de temps. El que passa és que aquestes mascaretes de tela, pels micròfons no són massa bons. T'hem deixat aquí una, que és d'aquestes quirúrgiques.
Vull.
I sí, la nostra estimadíssima audiència, que es mereix el millor.
Vale.
I li brindem en aquesta
molt
casa.
Bé. Bueno.
Doncs, escolta, ara t'escoltaran molt millor.
Molt bé.
Estaves parlant de la noia que...
Sí, bueno, doncs aquesta noia, la Eli, es va fer amiga meva. Jo cada dia, quan em despertava a la plaça Reial, pues, un guàrdia urbano de Barcelona sempre em deixava pel matí...
Un guàrdia urbano, eh?
Un guàrdia urbano, sí. Un o diversos em deixaven un magdalenes o croissants o el que fos.
Ah, mira.
I, bueno, llavors jo el primer que feia era anar a la font que havia a la plaça Reial,
sí,
i agafar les monedes que havien allà, i ja tenia per les meves cervesetes i tal.
Ah, molt bé.
Sí. Llavors després m'anava a l'església del Pi i allà seia al davant de Jesús i li explicava la meva vida. I hi havia unes monges que es deien les Hermanes del Cordero,
sí,
que aquestes són molt amigues meves. Ara jo sóc el que les estic ajudant amb elles.
Correcte.
I, bueno, i vaig... aquesta noia, la Eli, doncs, l'església del Pi portava... Tenen una associació que es diu Dit i Fet,
sí,
que està al carrer Lladó, atenen a 12 persones i viuen allà amb un entresol, i allà em van oferir una habitació i vaig estar en aquella habitació. I aleshores, a partir d'allà, serveis socials, com que em van acompanyar ells, em van començar a atendre serveis socials de Barcelona, sí, sense llarg del passeig Pujades. Ja, de tot això t'estic parlant de fa 6 anys, eh?
6 anys, molt bé.
I bueno, i allà pues, una senyora que es diu Karina em va portar a un alberg de Sant Joan de Déu, sí, a Sarrià, i allà doncs, vaig estar bastants mesos, i d'allà pues, vaig refer la meva vida. I vaig començar a treballar a l'Ajuntament de Barcelona, i porto l'Ajuntament, i soc voluntari de Càritas.
Per tant, Rafa, sí, jo t'he escoltat parlar algun cop d'Àngels de la Guarda.
Sí.
Tu creus que existeixen, sí, els Àngels de la Guarda?
Sí, sí.
Sí. Aquesta noia, no?
Aquesta noia és...
Com es deia? Com es deia?
Eli.
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 Que es va apropar a tu i, sí, tu et vas deixar, perquè una cosa que es diu és que les persones que estan al carrer els hi costa una mica, no?, deixar-se ajudar. Pot ser?
Bueno, això, clar, això depèn del caràcter que tens, saps?
Sí.
I de les experiències que has viscut. Per començar, la gent, quan tu estàs al carrer, tu ets una persona invisible. Vull dir, ningú se t'apropa. Per una excusa o per una altra, ningú se t'apropa.
Sí.
És... pues perquè, clar, perquè cadascú, doncs, que està al carrer
té
seva una problemàtica, o un per salut mental, o un altre per alcoholisme, o un altre per drogadicció,
sí,
o un altre per mil històries, saps? I jo són persones invisibles, vull dir...
Persones invisibles.
Són persones invisibles.
Però per aquesta persona, per la Eli, no va ser invisible.
No vaig ser invisible per ella. Bueno, perquè, clar, hi ha persones que són àngels de la guarda, que és aquesta. O sigui, són sers de llum.
I tant.
I ella ho és. Ara, actualment, ella viu, té 27 o 28 anys,
sí,
i
molt, bueno, jove, molt jove.
Sí, 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 en aquella època tenia
perquè,
21
perquè
o 22.
Perquè si fa 6 anys, clar, tenia 21 o 22. Sí. Estem parlant d'una noia molt jove que
molt
ja es dedicava,
sí, sí,
a donar la vida, podria dir.
I el seu marit, el Joan,
sí,
és organista, toca l'orgue en diverses esglésies de Barcelona,
ah,
i jo aprofito, i actualment alguns TikToks els faig amb ell.
Encara tens relació amb la Eli?
Sí, sí, clar.
Fantàstic,
clar,
fantàstic. Home. Escolta, jo t'anava a preguntar què és el pitjor de viure al carrer, perquè, clar, però ara, bueno, tu m'has dit que és aquesta, tal vegada aquesta invisibilitat...
El pitjor és la impotència de que no pots sortir. Vull,
clar,
dir, és que és impossible sortir del carrer si no t'ajuden. És impossible.
Impossible.
Vull dir, perquè, clar, et diuen, integra't a la societat, però com collons vols que m'integri...
Yep.
Perdona'm que em truquen.
Ai, ara l'estan trucant. Qui serà? Doncs...
Pues, de Movistar o alguna cosa així. Perdona'm.
Movistar, bueno,
si una persona normal, per exemple, bueno, normal, tots som normals,
sí,
Ja li costa... perdoneu-me.
No, tranquil, que és que ha quedat divertit i s'estan passant bé. Bueno, perquè tenim ara expliquem als oients.
És que, clar, el problema que, clar, vaig passar de viure al carrer a mirar...
Ara té tres mòbils.
Vaig amb tres mòbils.
Amb tres mòbils per la vida. Algú havia de sonar. Mira, després pots donar-li la mà al Joan Trias, cap de continguts d'aquesta casa, que també crec que té 26 mòbils, directament.
Ah, bueno, doncs sí, ben fet.
26 mòbils.
Bueno,
endavant. Sisplau.
Bueno, doncs... ja no sé ni per on anava, la veritat.
Ens estaves dient que si no t'ajuden,
ah,
és,
bueno,
impossible sortir
si una
del carrer.
Persona, qualsevol... Ara tu imagina't que tu et quedessis sense feina,
sí,
i tu, pues, la teva estructura...
Que pot ser, eh? Perquè tal com va el programa,
clar,
de moment...
Ser,
podria
la teva
ser
estructura familiar no existeix, la teva estructura social no existeix, la teva estructura econòmica tampoc, doncs ja és difícil recuperar-te i tirar endavant. Pues tu imagina't una persona que no té res. Vull dir que no es té ni ahir mateix.
Molt complicat.
Pues, sí, llavors, sí, sí, a l'Àngel de la Guarda.
I a què et dediques ara, una vegada
ara,
superat,
doncs,
aquest
sotrac? Ara estic de baixa.
Què t'ha passat?
Que em va donar un ictus.
Què dius?
Sí, tal com em veus...
Però si estàs fantàstic,
bueno,
t'has recuperat molt bé.
Estic fantàstic, però jo passava 115 quilos fa 3 mesos.
115 quilos?
Sí, em va donar un ictus.
Escolta, i t'ha quedat alguna seqüela o no?
Bueno, Sí, el metge diu que no me'n recordo de moltes coses, però com que jo no me'n recordo, i com que no sé del que no me'n recordo, doncs per mi és fantàstic.
Correcte. Perquè... A vegades és un avantatge, Rafa.
És un avantatge, perquè els amics que no m'interessen, que siguin amics, doncs dic, ui, ho sento, però ui, no, no recordo
no sé
de
qui
res.
Escolta, fantàstic, molt bé. Molt ben lligat.
Sempre s'ha de ser positiu a la vida.
Exactament. I ara estàs de baixa, però en general et dediques a...
Bueno, a l'Ajuntament doncs, he estat al punt d'assessorament energètic, he estat a l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, he estat a Housing First, d'agent cívic, de moltes coses.
I també tens una vessant solidària molt interessant.
Sí, soc voluntari de Càritas, del Banc d'Aliments de Nou Barris, de Sant Joan de Déu, dels albergs... I faig xerrades a les escoles amb adolescents sobre el consum de marihuana i alcohol. Que ells s'ho prenen en broma i jo els dic que no s'ho prenguin en broma perquè tal com estan les coses els hi pot agafar un trastorn.
Efectivament. Són coses serioses, Rafa?
Sí,
són coses
serioses. La veritat. Sí.
Llavors tu fas xerrades per prevenir una mica...
Ah, amb instituts, sí.
Amb la teva experiència, també.
Sí, amb nens de 15, 16, 17 anys, sí.
Molt bé.
I molts em coneixen del TikTok. Ah, tu ets el Rafa del TikTok. Sí,
sí. Ara, per cert, tenim un tall per escoltar-te en el teu esplendor a TikTok. Si el tenim. Paula, endavant. No el tenim ara mateix. Si el recuperem, volem escoltar a Rafa en la seva salsa, directament. Escolta, llavors podríem dir tranquil·lament que abans al carrer no tenies, et sobrava el temps, perquè allà al carrer què fas en tot el dia?
Bueno,
i ara tal vegada et falta una mica el temps, eh?
Bueno, sempre m'ha faltat el temps, perquè clar, quan jo vivia al carrer m'havia de buscar la vida, perquè era consumidor de drogues, saps? Uh-huh. I aleshores doncs, em dedicava a anar a les empreses a buscar cartutxos buits d'impressora per revendre'ls.
O sigui, que l'addicció, diguem-ne, et portava a no parar, eh? En busca del següent moment.
Per això em conec tantes coses de Barcelona.
Clar, coneixes la Barcelona més profunda.
Més profunda.
Escolta, doncs fixa't, d'aquesta persona dependent, ara tenim aquesta altra persona.
Muy buenos días desde el Banco de Alimentos de Nou Barris. Pues ya hemos empezado, estamos en el mes de septiembre y ya estamos activos otra vez. Estamos activos, papi. Bueno, ayer dio la circunstancia de que mucha más gente me dice: hola, tú eres el Rafa de TikTok, tú eres el Rafa de TikTok, tú eres el Rafa de TikTok.
Doncs hem escoltat, tu eres el Rafa de TikTok, tu eres el Rafa de TikTok, tu eres el Rafa de TikTok. Doncs hem tingut el Rafa de TikTok. Com és aquesta experiència del TikTok i de triomfar? Perquè tens moltíssims seguidors, 60.000 seguidors.
62.000 porto ja.
62.000.
Sí. Vaig a 250 cada dia.
I en aquesta entrevista pujaran com l'escuma, perquè estem en la cresta de l'ola.
Saps què em va passar a Vic?
Ràpidament.
La setmana passada?
Ràpidament.
Havien 7 capellans... I es va apropar un i em diu: escolta, em diu que et seguim pel TikTok. Dic: no fotis.
Ah, sí?
T'ho juro.
Ja et coneixen.
Diu: jo sóc de Llançà, jo sóc de tal, i et seguim pel TikTok. Dic: carai. Dic: con la iglesia hemos topado.
Escolta, doncs moltes gràcies, Rafa, per venir aquí a Radio Estel a explicar-nos la teva experiència. Molts ànims, endavant, amb aquest TikTok, recupera't bé i torna a la càrrega. Et seguim a TikTok, d'acord?
Molt bé.
Moltes gràcies. De seguida, encetem secció Ciguatanejo amb Verónica García Morales. I a les 12 han arribat la fada bona i venta
fort. Ràdio Estel.
Soc Ignasi Miranda i cada dia us ofereixo des de Ràdio Estel el millor resum de l'actualitat religiosa i social de manera propera i serena. A 3:15 i a 6:45 de la tarda podeu escoltar-nos sense distància. De dilluns a divendres, molt a prop de vosaltres, les notícies del moment sense distància. Com dèiem, a 6:45 i a 6:45 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Presentamos los nuevos billetes Renfe. Han sido inspirados, entre otros, en lo que dijo Ana.
A Marquitos le hace mucha ilusión lo del tren. Pero a mí lo que me hace ilusión es el descuento.
¡Viva el tren!
Así son los nuevos billetes Renfe inspirados en ti. Ahora las familias tienen un 40% de descuento para los niños sobre cualquier precio disponible. Y si los compran con antelación, aún más descuento. Solo para trenes AVE, Alvia, Euromed e Intercity. Descúbrelos en renfe.com.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Cihuatanejo.
...22 minuts que passen de les 8 de la tarda... ...rebaixem una mica el to... ...ens ha revolucionat el Rafa Vilalta... ...l'ex-encessor i tiktoker... ...que tenia aquí a tota la gent a la ràdio... ...molt pendent... ...i ara és moment de continuar en directe... ...a Ràdio Estel... ...Verònica García Morales, bona vesprada... ...a veure, se t'escolta bé... ...bona vesprada...
...hola...
...perfecte, bona vesprada... ...agafem aire, Verònica... ...i per qui no la conegui faré un petit resum... ...perquè clar, el seu currículum... com ja t'he dit algun cop, necessita la programació sencera de la renovada Ràdio Estel. I ara mateix anem molt justos d'espais, perquè està tota la programació del matí a la tarda, tota completa. Verònica és professora de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, de Seguretat Urbana a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Avui ho dic perquè és el primer dia, després direm Verònica García Morales i ja està. També és professora del màster en prevenció de la radicalització, del màster de gestió cultural i del màster en polítiques públiques, drets socials i sostenibilitat de la Universitat de Barcelona. Més o menys, no, Verònica?
És correcte.
O siga, que tenim entre mans una autèntica experta en moltíssims temes. Tot bé, Verònica?
Tot bé, gràcies.
Tot bé, doncs encantats de rebre't aquí a Camins, a Ràdio Estel. Amb Verònica volem explorar doncs, els camins de sociologia, del món, de l'actualitat. A veure, Verònica, perquè tots tenim una mica al cap el terme, però tal vegada a què es dedica concretament la sociologia o els teus camps favorits, no tant. Com ens presentes tu la sociologia?
Bueno, como una disciplina, un ámbito del conocimiento que nos permite adentrarnos, pues, a analizar a muchas de las dinámicas de la sociedad en su conjunto. Pensemos como haciendo una analogía en la psicología. La psicología se centra en esas dinámicas a más a un nivel individual, pues sí. Pensemos que en la sociología es pues a un nivel más
grupal,
más amplio,
grupal. Podríamos decir, molt bé. Doncs cada setmana doncs ens portaràs temes relacionats amb tot aquest món, imagina't si és ampli, perquè dinàmiques grupals poden ser infinites i que de tot el que ens envolta, no? De per què passen les coses, com solucionar si són problemes, etc. Ens ajudaràs una mica a entendre, Verònica. Avui hem escoltat Rafa Vilalta, ens ha explicat la seva experiència de vida, molt vital, evidentment, però una vida complicada, i crec que tu es vols parlar una mica d'un tema que per mi és sorprenent. Quan me l'ha passat Ferran, el nostre productor, dic, el terme a mi m'ha sorprès perquè no l'havia escoltat mai, que és la aporofòbia. Aporofòbia. Què és la aporofòbia, Verònica?
Así es, vamos ya a ser visible con este término, esa realidad a la que nos acercaba Rafa en la entrevista y que nos decía que una de las cuestiones más difíciles es precisamente ser invisible. Y entonces, esta realidad está en nuestra sociedad y, por tanto, un primer paso, aunque obviamente no es el único para solucionarlo, es precisamente nombrarlo, que es lo que dice, ¿no?, Adela Cortina, y ella es una filósofa que, más o menos en 2017, empieza a acuñar este término. Uh-huh. ¿Y qué es? Aporofobia, pues es una palabra que viene del griego, aporos, que significa pobreza, y fobia, que es odio o rechazo hacia la pobreza.
Per tant, la aporofobia no cal ser massa avispat per dir que és aquest refusament que senten algunes persones per la pobresa, per les persones pobres o sense sostre, o que no estan a la seva mateixa alçada social, podríem dir.
Efectivamente, es ese rechazo que hay contra las personas pobres o desfavorecidas que están en una situación de exclusión social. Y aquí lo interesante es ver cómo también como sociedad agravamos esa situación. Uh-huh. Si los oyentes quieren acercarse a la RAE, por ejemplo, y buscan el término aporofobia, sí, verán que ya está allí incluido este término que, pues, poco a poco va visibilizando este gran problema que tenemos como sociedad.
Y tan, y tan. Doncs aquesta és la porofòbia, que tal vegada, Verònica, és una cosa que ens passa i no sé si inclourem o no, perquè hi ha coses que un mateix de si mateix desconeix, no? Però sí que és cert que d'entrada, si veus una persona al carrer, doncs no et surt a apropar-te, no et surt d'entrada a apropar-te, perquè et dona com una mica de cosa, però no sé si arriba a una aporofòbia, lo meu, però és cert que ho tenim com molt a dins, no? Que aquestes persones siguin invisibles, passar d'elles, excepte casos com el que ens ha explicat Rafa Vilalta, que hi ha gent que sí que s'apropa i que són veritables àngels, però pot ser en un imaginari col·lectiu de tota la societat el que més abunda és la invisibilitat dels pobres, no?
Sí, efectivamente, y así como tú señalas, ¿por qué no nos acercamos cuando vemos, porque sí que vemos a las personas que están en la calle?
Sí, 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 sí.
¿Por qué esa sensación de incomodidad? Pues efectivamente por esa aporofobia o ese rechazo que nos produce. Es verdad que quizá vinculamos más este término cuando hablamos de fobias o de odio en la sociedad a situaciones más extremas, ¿no? Vemos, por ejemplo, un delito de odio cuando hay una agresión en la que se expresa ese rechazo, sí que decimos, bueno, es esa aporofobia, pero el rechazo que también nosotros experimentamos en el día a día, cuando lo vemos en la calle, pues también forma parte de esa aporofobia.
¿Tú crees realmente que es que la aporofobia está arrelada en la nuestra sociedad, excepto excepciones, que es habitual, que es predominante la aporofobia?
Bueno, desde esa mirada ética que también plantea De la Cortina, y que ella tiene un libro que se llama Aporofobia, el rechazo al pobre, uh-huh, ella plantea que sí está bastante arraigado en nuestra estructura como sociedad, porque nos guiamos por relaciones contractualistas, es decir, nosotros nos guiamos por un contrato de yo te doy y tú qué me das. Y entonces también Rafa nos comentaba, ¿no?, en toda esta experiencia vital que ha tenido, el hecho de, bueno, yo no me tenía ni a mí mismo. Y aquí es una reflexión también muy interesante para la sociedad. Es decir, realmente vemos a las personas en su dignidad humana, no como un término abstracto, sino en una persona con nombre y apellidos en su día a día, o simplemente cuando esa persona tiene algo que dar en este contrato de la sociedad.
Es el no, si no estoy, si estoy equivocado, dime, porque a mí me vienen cosas al cap y a lo mejor no sé, no ser, pero es el contracte social famoso que me escoltat, es el quid pro quo aquel que si una persona no me aporta, doncs això de les xarxes socials diu molt, o aportes o apartes, no? O aportes o te apartes. Doncs una mica podria ser això, no? Directament.
Efectivament.
Si no em dones res, no m'interesses, i evidentment una persona sense llar o un pobre, una persona que no té recursos o vulnerable, doncs no aporta res, necessita, realment necessita. Doncs molt bé. Volies parlar-nos també, si no estic equivocat, d'un altre tema, que era el de les dones i la vivenda en aquest cas. Dones y vivienda.
Sí.
¿Cómo ligas a estos dos temas, dones y vivienda, en aquel caso?
Porque si, por ejemplo, las personas que ven en la calle ya es una situación de invisibilidad, como uh-huh, ya nos comentaba Rafa Vilalta, si nosotros pensamos en mujeres que viven en la calle, es todavía una situación que tiene un plus de invisibilidad y también tiene una problemática distinta o específica, que tiene...
I quina és? Quina és? Perquè ara mateix... És que ara estic pensant, i jo crec que he vist molts més homes al carrer que dones. No sé per què serà això, però... I no és res científic ni estadístic, eh? És una sensació. Però quina és la problemàtica extra que tenen les dones, Verónica?
En este caso es la violencia de género, la violencia machista, que uh-huh, viven tanto en su propio medio familiar o en su propia casa, como en la misma calle. A veces no se ven porque las mujeres también se visten de hombres precisamente para pues no sufrir, claro, esta violencia que se ejerce contra ellas.
Ostras, és fort, eh? No se m'havia passat pel cap que una persona pogués arribar a aquest extrem de per protegir-se, inclús disfressar-se d'homes, perquè, clar, els homes entre si com que es respecten més, podríem dir, evidentment, i la dona, no?, és més agredida. És un tema dur, realment, Verónica.
Sí, porque allí se van acumulando distintas vulnerabilidades. Y como decía, la sociedad tiene otros tipos de prejuicios, en este caso sería el machismo, el que aunado a una situación de vulnerabilidad social, pues agrava todavía más esta exclusión.
Uh-huh. Doncs tenim algunes dades, perquè realment, clar, és que havíem mirat en els desnonaments, per exemple, desnonaments a causa de la pandèmia, que també han portat a moltes persones a quedar-se sense llar a Barcelona, i realment les dades són molt fortes, perquè 4 mesos, posa aquí, malgrat els 4 mesos d'inactivitat judicial per l'estat d'alarma i el decret que va obrir les portes al govern a atrevir-se a afirmar que no hi ha desnonaments per la pandèmia, va dir el govern, que no hi ha desnonaments, doncs l'any 2020 es van tractar 29.400 desnonaments. Sí que realment tu ens estàs parlant de que hi ha dones que es queden fora de casa sense llar perquè han d'huir directament de la violència masclista, imagina't si és fort el tema, però també el tema dels desnonaments és una cosa que està a l'ordre del dia i que és un drama.
Así es, y pensemos que, bueno, por eso acá también se vinculaba, ¿no?, mujeres y vivienda, porque también pensamos que esa vivienda, pues es el escenario donde se ejercen muchísimos derechos y libertades de la persona, ¿no? Pensemos en nuestro día a día, todo lo que hacemos en nuestra vivienda y que implica nuestra intimidad.
Es esencial, es realmente es esencial, evidentemente, sí, 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 es que es así. I és que a mi m'assombra la gent que es queda com, i ell ens ho deia, ens parlava de la Rafa Vilalta, de la dependència per buscar coses, però és que també t'has de buscar la vida per qualsevol història, per anar al bany, per dutxar-te, evidentment. Doncs molt bé, Verònica. Abans d'acabar, que ens queden 3 minuts, altre tema, perquè canviant radicalment de tema en aquest cas, perquè dissabte passat justament es va complir 20 anys del terrible atac que va canviar el món realment, i la percepció de la seguretat, segurament, com és l'atemptat de Nova York, de les Torres Bessones, i crec que tu volies explicar-nos algun matí sobre aquest tema.
Sí, bueno, como bien has dicho, el impacto primero que tenemos todos también en nuestro imaginario no es la seguridad, y vemos como 20 años después esas políticas de seguridad, incluso a nivel internacional o una política agresiva pues de guerra, uh-huh, a veces también invisibiliza o deja en silencio o no permite escuchar las voces de las víctimas. Y creo que después de 20 años, pues es importante retomar los testimonios, así como el testimonio que hemos tenido hoy de una persona que ha vivido en la calle, sí, pues también el testimonio de aquellas personas que han sufrido estos atentados terroristas y que están al margen muchas veces de estas decisiones políticas a nivel internacional.
Sí, sí. ¿Y quins testimonis volies destacar o tens al cap algun d'ells?
Bueno, aquí, por ejemplo, me parece que es interesante también comparar con otros atentados terroristas que ha habido, por ejemplo, en Francia y en España.
Sí.
Por ejemplo, ahora mismo en Francia están llevando a cabo, ¿no?, los juicios por los atentados terroristas de la sala de Bataclan.
Uh-huh.
Aquí, por ejemplo, hay un testimonio que es muy, muy interesante, que es de Ramón González. Él es un español que, de hecho, vive en París, en Francia. Y su testimonio está en un libro que se llama Paz, Amor y Death Metal. Y es escuchar realmente la voz, pues esto, de un superviviente de un atentado terrorista de este tipo. Y entonces quería comparar esto con el 11S, por ejemplo, porque precisamente una de las reacciones a los atentados del 11S fue precisamente no hacer un juicio de los terroristas en Estados Unidos. Y esto tampoco ha permitido a que las víctimas, pues, pudieran tener ese espacio para resarcir o para que, pues, dentro de un sistema de una democracia se haga justicia antes que, pues, ceder, ¿no?, ante la ira o la venganza que provocan estos atentados.
Claro, porque en aquest cas és una mica com no completar el procés del dol, ¿no? És com fer un paral·lelisme ràpid, és com quan en la pandèmia tu has perdut una persona i no t'has pogut acomiadar d'ella. Hi ha una part d'aquest procés que no es completa. I en aquest cas, si tu has perdut una persona per una injustícia tan gran com és un atemptat, en aquest cas van morir 3.000 persones o gairebé 3.000 persones, doncs si no has pogut tenir aquest punt de judici, ¿no?, contra els terroristes, també et queda com un pesar, ¿no? És això.
Así es, queda ahí como la herida todavía le cuesta todavía mucho más cicatrizar. Ahora mismo hay muchos documentales que también, bueno,
Irán,
en atención al 11S empiezan, ¿no?, a rememorar, pero a mostrar el impacto que ha tenido este atentado desde la perspectiva de las víctimas, de quienes allí murieron, de sus familiares, de las fuerzas de seguridad, de los bomberos, de los paramédicos, de la sociedad en su conjunto.
Doncs, Verónica, jo ara estava lligant mentalment i estava pensant en el moment actual d'Afganistan, si pot tenir alguna relació amb això. Però com ja és el temps sense gota, ho deixarem en l'aire, deixarem ahí el peixet per als nostres oients i en el pròxim capítol Verónica García Morales ens parlarà de com relacionar tot aquest tema que hem parlat de l'11S amb el moment actual d'Afganistan. Et sembla bé, Verónica? Replegar-lo d'aquí 15 dies?
Perfecte.
Doncs Verónica García Morales, gràcies per guiar-nos una mica pel camí de la sociologia i del que passa al món. T'esperem d'aquí 15 dies, no t'oblidis, d'acord? Una mica de publicitat, que la pela és la pela, i lligant-ho tot a la tornada rebrem Salvador Aragonès, que ens portarà Economia en Valors. Moltes gràcies, Verónica.
Gràcies.
Ara venim.
Ràdio Estel, Girona, 103.4.
Per mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta tardor necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
El risc d'exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials que lluiten per donar oportunitats a les persones que més ho necessiten, amb la finalitat que puguin desenvolupar tot el potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Presentamos los nuevos billetes Renfe. Han sido inspirados, entre otros, en lo que dijo Eduardo.
Si somos más, pagamos menos. Matemática pura.
Uy, pues tiene razón. ¿Qué dice el resto del grupo?
Perfectísimo.
Vale.
Sí, a todo.
Brutal.
Así son los nuevos billetes Renfe inspirados en ti. Ahora los grupos de 4 a 9 personas tienen un descuento del 8% sobre cualquier precio disponible. Y si los compran con antelación, aún más descuento. Solo para trenes AVE, Alvia, Euromet e Intercity. Descúbrelos en renfe.com.
El risc d'exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials que lluiten per donar oportunitats a les persones que més ho necessiten, amb la finalitat que puguin desenvolupar tot el potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Economia en valors.
Doncs ja hi tornem a ser aquí, Rafa Vilalta, Verónica García Morales, i ara us presentem un altre dels espais que donarà forma a aquest programa, al nostre Camins. Un altre clàssic de Ràdio Estel, però en aquest cas amb un format renovat. Avui estrenem el nou Economia en Valors, com heu pogut escoltar en la veu de la Bet. Un espai en el que tractarem de donar les claus del que passa en el món de l'economia, que, com sabeu, és inabastable, però que ens hi toca a tots. Per això, que donem la benvinguda a la persona que ens acompanyarà en aquests espais, Salvador Aragonès. Bona vesprada.
Bon vespre. Aquí, encantat de tornar als micròfons de Ràdio Estel i de saludar els que ens escoltaven la temporada passada dins del programa Economia i Valors.
Correcte, i benvingut aquí al Camins.
Ara
esteu aquí al caliu de Camins.
Estem caminant cap a la felicitat.
Correcte. Amb Salvador Aragonès dos cops a la setmana i ens faltarà temps. Tindrem el nou Economia en Valors. Els dimarts i els dijous disseccionarem les claus econòmiques del país, les de més proximitat i les del món sencer. Siguem ambiciosos, el món sencer, per què no? A més, Salvador, vull fer un exercici de sinceritat, també t'ho dic, treure'm metafòricament la mascareta i confessar que jo d'economia, així en general, tinc més aviat poca idea, ja t'ho dic, eh? En prou feines controlo les meves despeses del banc i el que em gasto en la compra i prou. Així que jo estic aquí també per escoltar i per aprendre, Salvador.
Bé, A mi m'agradaria estar al teu lloc per això,
Ah, ara, sí?
Perquè això d'escoltar i aprendre per a mi és un gran...
Meravellós.
És meravellós.
Doncs honestament, tindrem lloc els dos en aquest camí. De seguida saludarem al president de la Societat Catalana d'Economia, el senyor Eduard Arruga i Valerí, que és també vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, que avui en aquesta estrena ens acompanyarà uns minuts per donar-nos la seva visió del moment en clau econòmica. Però abans, Salvador, ens volies començar parlant, atenció, del tema estrella en els darrers mesos, el preu de la llum. De fet, hem conegut avui mateix que demà trencarà tots els rècords, 172 amb 78 euros per megawatt hora, però tenim, jo crec, notícia de darrera hora, sincerament, també.
Sí, perquè el govern ha aprovat una sèrie de mesures, crec que són 8 en total, per tal de carregar sobre les elèctriques i reduir els impostos i millorar la venda de CO2 i d'aquesta manera doncs, poder reduir a prop d'un 20-22% la factura de la llum.
Uh-huh. Molt bé. Llavors, la pregunta semblava que era impossible, però sí que serà possible rebaixar el preu de la llum.
I tant que és possible. És un problema... El que passa que la llum Espanya, com també en altres països, és un oligopoli. Uh-huh. I aquesta gent mana molt. Els oligopolistes, com la banca, és un oligopoli i aquesta gent mana molt. I canviar les coses que s'havien anat enganxant una darrere l'altra en el decurs dels anys, doncs això és ben complicat. No?
Bueno, a veure si aquestes...
I, per exemple, escolteu, vosaltres heu tingut un benefici extraordinari. Per què han tingut un benefici extraordinari? Perquè els hi venia un gas que ha augmentat el preu a nivell internacional molt,
sí,
i ells el repercutien al client, però multiplicat per dos.
Ja veus.
Clar, llavors, doncs, tot això fa que han tingut unes despeses, uns ingressos extraordinaris sense que ells hagin posat un euro per, diríem, de despesa, no?
Sí. Llavors, a veure si aquestes mesures, ens ajuden a aconseguir que, efectivament, aquest preu baixi, tot i les dificultats d'aquest petit monopoli que tenen bondat.
Sí, però, Rafa, jo he de dir una cosa. Això és fins al 31 de març. Uh-huh. O sigui que no és una cosa...
Immediata.
No, diu que a partir del 31 de març la situació, doncs, canviarà i que, per tant, ja no serà falta prendre aquestes mesures. Jo, això, en tinc molta por i penso, personalment, que això no sigui, doncs, sí, una oreneta de primavera.
Ja.
Esperem,
Doncs, escolta...
Jo no ho sé, el senyor Ruga, que després ens explicarà una mica, també podrà...
Correcte.
La seva.
Salvador, el temps vola.
Sí.
Saps que dijous tornaràs i podem continuar parlant del tema, no hi ha cap problema. D'aquest
sí, sí.
tema i d'altres temes.
És que això porta tanta cua, això de la...
Correcte. Però abans de passar amb el nostre convidat d'avui, només vull treure-te un altre tema, perquè, clar, ha passat tot l'estiu i se'ns acumulen els temes. Volem referir-nos a la controvertida ampliació de l'aeroport de Barcelona.
Sí.
I aquí al guió, Salvador, m'has afegit la Bernarda, que sona molt pintoresc.
La Ricarda.
Però tu havies escrit la Bernarda, eh? No, és la Ricarda.
Sí,
la Ricarda.
Sí, és la Ricarda.
És la Ricarda. Això. Doncs explica'ns una mica, 5 cèntims d'aquest problema.
Home, a veure, la Ricarda és un petit llac que hi ha al Baix Llobregat i que està tocant la part sud de les pistes de l'aeroport del Prat.
Sí.
Ara bé, això té un gran valor ecològic. Quan se va fer l'ampliació anterior de l'aeroport, ja es va dir i es va menjar una mica de Ricarda.
Correcte.
I llavors, amb el compromís del govern espanyol de que fes una altra àrea, diríem, que suplís el tros de la Ricarda que s'havia menjat. Uh-huh. Això no s'ha fet.
Ja.
Llavors, el problema està al govern espanyol? El problema el té AENA, el problema el té el govern de la Generalitat, no. El problema el té Europa.
Correcte.
El problema de totes aquestes històries, bé, que si Europa s'hi oposa, no tindrem res a fer.
I la pregunta és, permetrà la Unió Europea que es pugui fer una altra vegada, que es trepitgi la Ricarda?
No, això no.
No passarà.
No, perquè, home, ja li han pres el pèl a Europa una vegada, que se'ls va menjar una part de la Ricarda i no han fet res, i ara, doncs, la segona vegada, jo crec que no. O sigui, el problema de la Ricarda està a Europa, que la defensa amb totes les seves armes.
Doncs prenem nota i a veure si es pot solucionar d'alguna manera el problema.
Bueno, això s'hauria d'arribar a un acord.
Som poc optimistes, de moment.
Això s'hauria d'arribar a un acord amb l'ampliació de l'aeroport. Però, esclar, a veure, tampoc sense trepitjar drets d'altres, no? En aquest cas, les aus que passen allà, migratòries, etcètera. No?
Doncs, Salvador, continuarem dijous parlant de tots els temes que tenim pendents, que són uns quants. No marxis massa lluny, perquè de seguida saludem el nostre convidat d'avui. Us preocupa una mica el vostre salari, que darrerament és una mica just, amics oients, ja sabem que hi ha salaris molt, molt justos. Li preguntarem a tot un expert a veure si ens dona bones notícies de seguida.
El risc d'exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials que lluiten per donar oportunitats a les persones que més ho necessiten, amb la finalitat que puguin desenvolupar tot el potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Camins. L'actualitat social i religiosa a Ràdio Estel.
Doncs ja tenim repassadeta una mica amb Salvador Aragonès l'actualitat econòmica. Continuarem dijous, tindrem dos dies a la setmana de parlar de tots aquests temes, però no ens hi quedem aquí, volem saber més. I és per això que en aquest espai també contarem amb experts i protagonistes del moment que ens donin llum sobre tot el que està passant. A qui saludem avui, Salvador?
Doncs, mira, ens acompanya el president de la Societat Catalana d'Economia, senyor Eduard Tarruga i Valeri, que és també vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES.
Bon vespre
i benvingut al programa, senyor Eduard Arruga.
Bon vespre i moltes gràcies. Un plaer estar novament aquí.
Gràcies. Sembla que viurem aquest curs un començament on la inflació canta una mica. L'energia és més cara, els transports també, especialment per mar. Estan molt alts. També moltes matèries primeres estan pujant i la manca de microprocessadors que impedeix la producció industrial fan que la inflació estigui
fatal.
Senyor Rugamadri.
Sí, la inflació s'està, francament s'està disparant. I abans vostès parlaven del preu del llum. Uh-huh. És evident. Mirin, els preus pugen per l'ascensor i baixen per l'escala. És a dir,
molt bona.
Tenen aquesta mania que ens afecta desfavorablement en els consumidors. Mirin, ara, a l'agost del 2021, en comparació amb l'agost del 2020, els preus han pujat un 3,3%. Mai havien pujat tant. I sobretot és degut als preus dels aliments i als preus dels aliments frescos, preus, sobretot dels preus que venen de l'horta, els animals, etc. I els preus dels productes energètics, especialment sí, la llum i el gas.
Sí, sí.
Aquests han pujat moltíssim. I, en principi, no s'hi pot fer res. Ah. No s'hi pot fer res. És a dir, estem en una economia de mercat que no està prou controlada i regulada. Tampoc hem d'anar a una economia totalment regulada, perquè ja hem vist que és un desastre.
Sí.
Però amb una economia de mercat que no hi ha prou regulació per favorir que la inflació no pugi tant. És a dir, que l'ascensor vagi més lent, per dir, amb aquell exemple. I això, pensin que la inflació és l'impost més dur per les classes socialment menys afavorides.
Correcte.
És a dir, la inflació és terrible. Que et pugin els preus un 3,3%. Quan, per exemple, el Banc Central Europeu s'havia fixat com a límit màxim el 2%, i estem en un 3,3%, després d'uns quants anys d'una relativa estabilitat, doncs la veritat és que això ens afecta molt malament.
I, per tant, senyora Arruga, lligant una mica amb el que vostè explica, és a dir, que aquesta inflació a qui més afecta és a les persones que tenen un sou més baix, que li costa més treure la vida endavant, doncs la pregunta que jo crec que és d'obligada pregunta, valga la redundància, és com veu la situació dels salaris justament el proper any. Si l'increment del salari mínim doncs serà realment mínim, segons ha dit el president Sánchez, doncs aquí com tindrem el tema dels sous? Pujaran una mica, com ho veu vostè?
En principi, com a economista, els salaris diria que han de pujar al mateix nivell, com a mínim, que la inflació.
Però aquesta és una idea, és una idea.
És a dir, han de pujar un 3%, el 3,3%, diguem-ne, una cosa així. Per què? Per equilibrar els sous de les persones. És a dir, és necessari perquè no hi hagi sous cada vegada menys dignes, sinó que siguin salaris més favorables.
Però la realitat quina serà? Aquesta és la idea ideal, no, diguem? Però la nostra realitat d'ara, quina és?
No crec que pugin massa més que el cost de la vida.
Ara.
És a dir, pujaran un 3%, una cosa així. Jo de voler-ho arribar al 1.000 euros al mes...
El salari mínim.
Com a salari mínim, és, segurament és no convenient. Per una altra qüestió que ens afecta, i que ens afecta tant... com els salaris, que és la creació de treball, de llocs de treball. Un increment desmesurat del salari mínim pot donar lloc a que, en lloc de crear llocs de treball, se'n destrueixin, i que els llocs de treball que són temporals, doncs, desapareguin i no hi hagi més treballs estables.
Això és allò que l'imaginari diem, que si estires la manta cap a dalt se't queden freds els peus una mica, eh? No arriba
molt bon exemple, és així, la veritat. Sí. I clar, amb l'actual situació econòmica espanyola, no dic sols catalana, sinó l'espanyola inclús, és necessari que es creïn llocs de treball. Tenim massa gent...
I tant.
Masses persones, no gent, retiro la paraula.
Tot i que si no estic equivocat...
Masses persones, perquè són persones parades, sí, que haurien de trobar treball.
Tot i que si no estic equivocat, encara que les xifres són dramàtiques, sempre del par i més amb la Covid, darrerament hem tingut una petita pujada, no? L'estiu sempre ajuda una mica.
Sí, però els llocs de treball han sigut temporals.
I tant, i tant.
A finals de setembre... la baixada de llocs de treball serà extraordinària.
Sí, parlem, girem full ara, senyor Ruga, si li sembla, i parlem del sistema financer. Com viurà aquest sistema amb un gran endeutament públic? Serà sostenible?
Vol que li sigui franc?
No, sí, i tant.
No serà sostenible.
No serà sostenible.
No. Miri, ens hem passat del blanc al negre o d'un color amb un altre. És a dir, fa justament 10 anys, el 27 de setembre del 2011, l'aleshores rei, bueno, va signar una llei de modificant la Constitució, és a dir, que la Constitució es pot modificar, modificant la Constitució amb l'article 135, amb el sentit de que s'havia d'anar a l'estabilitat pressupostària.
Sí.
És a dir, va ser que abans no existia, no s'exigia això a la Constitució espanyola. Yeah. I això ho va imposar Europa, la Unió Europea, per tal de mantenir-nos dins de l'euro i dins del sistema monetari europeu, doncs ens havíem de fer comptes equilibrats. Què va passar l'any 2011? Ho vam pagar molt car.
I tant.
Ho vam pagar molt car perquè no hi havia diners suficients, diguem-ne, perquè no hi havia... dèficit, diguem-ne, no hi havia un excedent de despesa per tal de poder crear llocs de treball, i va ser quan va començar a créixer molt l'atur.
Sí.
Ja venia creixent des de l'any 2008, però l'any 2011 encara es va disparar. I ara què hem fet? Ara ens hem passat de portar paraigues a anar, com que diu, totalment...
Cantando bajo la lluvia.
Exacte, sí. Cantant sense paraigues. És a dir, ens hem passat a que ara els despeses ja estem amb un endeutament del 120% del PIB, el qual vol dir que tenim un deute públic espanyol de 3 vegades el pressupost anyal de les administracions públiques. 3 anys de despesa, perdó, o d'ingressos, que els devem. És a dir, vostè s'imagina que un tingui un sou de 30.000 euros...
30.000,
posem per cas...
Un bon sou.
Bueno,
i en degui 90.000.
I en degui 90.000, poso aquest exemple. És a dir, i a més d'aquests 30.000 ha de viure, ha de mantenir-se, pagar el lloguer, etc.
Pagar els interessos.
Pagar els interessos dels 90.000. Això no és sostenible.
És el que diuen,
no és sostenible.
El nivell d'estrès, el nivell d'estrès econòmic.
Sí, i quin problema hi ha? Que tot això ho trasladem a les generacions futures. Això ho estem traslladant als nostres fills, als nostres nets, a les nostres filles, a les nostres netes, com s'ha de dir ara. Vull dir, és a dir, ho estem traslladant i ells ho pagaran molt car si no els hi deixem un món una mica millor. És a dir, hauríem de fer coses en definitiva. I estem parlant d'equilibri, parlàvem d'ingressos i despeses. Uh-huh. Vostè,
sí, sí, sí,
Sanuja, vostè, Rafa, deia que procura mirar els comptes.
Correcte,
i tal.
Com tothom.
Però vull dir, una cosa és l'equilibri pressupostari i després l'equilibri en els comptes finals.
Sí.
Molt sovint gastem molt més de lo previst i ingressem menys de lo previst, també, sí, de lo pressupostat. Amb lo qual...
Què m'ha d'explicar?
Quina és la solució?
Mira
bé el que fem, tant amb ingressos com mirar bé amb les despeses, que siguin despeses positives, creadores de llocs de treball, també cobrint necessitats perentòries dels que ho necessiten, però creant llocs de treball, que és la seguretat del futur.
Correcte. Doncs, president de la Societat Catalana d'Economia, senyor Eduard Arruga i Valeri, moltes gràcies per la seva participació en aquest nostre programa Camins, en aquesta secció, l'Economia en Valors. És vostè del Barça, per cert?
En segon lloc.
Mica del Barça.
Primer lloc soc d'un altre club que només treballa i només juga amb jugadors de la zona.
Ah, doncs ja.
Però bueno, també veuré avui el partit.
I quin club és aquest?
És l'Atlètic de Bilbao.
Atlètic, molt bé.
Atlètic.
Doncs escolta, doncs que no pateixi molt aquesta nit.
Tenia una mica així en suspens, això.
Que no pateixi molt aquesta nit i que l'economia del Barça també se'ns anegi una mica, que seria bo i estaríem tots.
Ho necessita.
Salvador, moltes gràcies per tots els continguts. T'esperem dijous per seguir disseccionant l'economia.
Molt bé.
Perfecte. Doncs nosaltres ja recollim.
El risc d'exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials que lluiten per donar oportunitats a les persones que més ho necessiten, amb la finalitat que puguin desenvolupar tot el potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Ja sé que esteu tots pendents del Barça ara mateix, tranquils, que encara no ha començat, tot i que tenim l'alineació, eh? I ja us dic ara que aquesta serà una nit molt maca, perquè sortim amb tres centrals i amb Luke de Jong, el flamant nou fitxatge, doncs per enfrontar-nos al Bayern, un equipito que visita avui el Camp Nou, i res, ho passarem molt bé aquesta nit, així que als culers que ens estan escoltant, enhorabona. I escolta, i a més d'aquest port racional pel Bayern, tenim un compte de Twitter al programa, @caminsestel. Maria José Mendoza, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda. Ella ens explicarà ara mateix el resultat de l'enquesta, perquè estàvem preguntant, creieu que Catalunya... No, perdona, aquesta era la pregunta d'ahir, ja m'estic colant. Quina és la pregunta d'avui?
Creieu que les entitats fan tot el que poden per ajudar els sense sostres?
Aquesta era la pregunta. I quines respostes han estat guanyadores i votades?
En el 7%, sí, fan bona tasca. Uh-huh. En el 14%, no, cal millorar molt.
Sí.
I la que ha guanyat, en 78,6%, sí, però amb pocs recursos.
La immensa majoria. O sigui, que hi ha bona voluntat per ajudar a persones com el Rafa Vilalta, que ens ha visitat avui, però...
Encara queda molt per fer.
Queda molt per fer. Doncs des d'aquí fem una crida perquè les entitats es posen en marxa, perquè aquestes persones ho necessiten. Maria José, moltes gràcies.
A tu.
Moltes gràcies. I, escolta, doncs recordem que també ens podeu seguir a l'Instagram, molt interessant, del programa Camins Estel. És així, Maria José?
Exactament.
Camins Estel, tenim un Instagram.
Seguim-nos.
I allà ens podeu seguir també. Doncs res, nosaltres que ja recollim, a punt d'arribar a les 9 de la nit, fins aquí el recorregut del nostre segon Camins, amb Ferran Capdevila a la producció, Ignasi Miranda com coach espiritual i cap d'informació religiosa de la casa, Maria José Mendoza a les regnes de les xarxes socials, i la clau de tot plegat, de tot plegat, menys mal que Maria José em va apuntant les coses, Paula Moreno, que ha estat a les vies de so. Paula, delicatessen. Ara. Doncs ha estat un plaer fer aquest segon pas amb vosaltres. Demà hi tornarem, ho tornarem a fer. Farem Camins. Cuideu-vos.
Quan acaba el dia, comencen els Camins.